Bon dia. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord de pau provisional per posar fi a la guerra i que suposa reobrir l'estret d'Hormuz.
But if the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
Un acord que, segons deia el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a la cadena Fox, transformarà l'Orient Mitjà els pròxims 50 anys. L'entesa s'assignarà divendres en una cerimònia oficial a Suïssa. Llavors sabrem els detalls del pacte confirmat per Washington i Teheran. Ara s'obri un període de 2 mesos perquè les parts implicades pactin. Al final de les sancions també hauran d'abordar la qüestió nuclear, com es reconstruirà l'Iran i de quina manera se supervisarà que es compleixi amb el que s'ha acordat. Un acord que ja té conseqüències econòmiques. El preu del barril de Brent ha caigut més d'un 4% i se situa ara mateix en els $83. Tot d'una ho detallam en aquest dilluns, dia 15 de juny, en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Avançar el pla de climatització a les escoles i als instituts públics de les illes a partir d'inicis del pròxim curs escolar es preveu que s'instal·laran tendals per proporcionar espais d'ombra als patis.
La Conselleria d'Educació, però, admet que les millores en la climatització de l'interior de les aules, que són les més demandades, són més lentes perquè s'han d'adaptar a cada edifici i s'han de fer fora del període lectiu. Les associacions de famílies creuen que les reformes haurien de ser més àgils.
I els metges reprenen avui la vaga en contra de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat.
Fins divendres estan convocats a una nova setmana d'aturades, això després d'uns dies en què el comitè de vaga i el govern espanyol no han acostat posicions. Els metges avisen, però, que si les negociacions no avancen, faran vaga indefinida a partir de la tardor.
I una investigació de la UIB sobre la píndola postcoital confirma que gairebé la meitat del consum prové de les turistes que visiten les Balears en edat fèrtil.
A més, es dispara durant els mesos d'estiu i els punts geogràfics amb més visitants. Destaca sobretot l'increment de la compra d'aquest fàrmac contra l'embaràs a les apotecaries de la platja de Palma i els nuclis turístics de Calvià.
I David Guetta tanca el Mallorca Life Occident, que enguany ha reunit 70.000 persones en 3 dies a Calvià.
La jornada de Cloenda ahir diumenge va estar dedicada íntegrament a la música electrònica i va penjar el cartell de complet. Les entrades del festival també es van exhaurir dissabte, confirmant el creixement d'un esdeveniment que s'ha consolidat com una de les grans cites musicals de les Illes Balears.
I un altre punt de les Balears, a Menorca, les festes de Sant Joan de Ciutadella ja s'atraquen. Ahir es va viure un dels moments previs més especials, la primera rentada del bé.
El lloc de Son Usina va reunir prop de 500 persones entre amics i familiars del caixer pagès de Migjorn. Es van rentar, aixugar i esclarir 2 vents.
I en els esports, compàs d'espera per saber si De Michelis queda o se'n va a la Bundesliga. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Martín De Michelis és un mal de cap per la direcció de futbol del Real Mallorca, que fa feina per trobar un nou entrenador per si De Michelis finalment parteix a l'Eixi, cosa que se sabrà a mitjan d'aquesta setmana. Avui Espanya s'estrena al Mundial a les 6 contra Cap Verd. Aquesta matinada el grup E, Costa d'Ivori 1, Equador 0, i el grup F, Suècia 5, Túnez 1. I vespre, Països Baixos i Japó van empatar a 2. També van empatar Màlaga i Almeria, l'anada per pujar a primera divisió, 0-0. Més futbol, la penya esportiva Santa Eulàlia empata 1 al camp de l'Arena d'Armilla, a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona federació, i Arenal i penya esportiva Sant Jordi d'Eivissa, nous equips de la tercera Balear.
I tancam la portada amb el temps. És que Cifra, bon dia, com començarem la setmana?
Bon dia, avui encetam la setmana amb unes condicions bastant variables. A primeres hores del dia han tingut uns núvols més destacables, sobretot a la meitat sud de l'arxipèlag. De fet, en el cas d'Eivissa i de Formentera, hem arribat a veure qualque precipitació i s'han arribat a acumular fins a 11 litres per metre quadrat al cap de Barberia, Formentera. Ara mateix les precipitacions toquen sobre la mà i esperant que al llarg del matí es desfacin per complet. Ja a partir de la migdia tindrem molt més sol a arreu de l'arxipèlag. Més enllà d'això, el vent bufarà molt fluix de component variable i tindrem la mà com una bassa d'oli. I tot això estarà acompanyat per una baixada de la temperatura màxima, sobretot entre Mallorca i les Pitiüses, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 28 i els 32 graus. Ara mateix tenim a les Pitiüses 21 graus a la Mola i 22 a Eivissa. A Menorca, 20 graus a Ciutadella i 22 a Es Migjorn Gran. I a Mallorca, 16 graus a Binissalem, 19 9 a Campos i 20 a Cala Millor.
Previsió meteorològica que ens acosta Pedro Roger. Són ara les 7:05 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles, en Cel López i Neus Pericàs. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord de pau provisional per acabar amb la guerra iniciada el 28 de febrer. Suposa el final de les hostilitats de manera immediata en tots els fronts, inclòs el Líban, i la reobertura de l'estret d'Hormuz a partir d'aquest divendres, dia 19, després que s'hagi tancat l'entesa a Suïssa. Ara s'obri un període de 60 dies, de 2 mesos, perquè les parts implicades pactin el final de totes les sancions i les resolucions del Consell de Seguretat. També hauran d'abordar la qüestió nuclear, com es reconstruirà el país persa i de quina manera supervisarà que es compleixi amb allò acordat.
El Pakistan, que és el país que ha fet de mediador en les negociacions, ha anunciat el pacte, i l'Iran i els Estats Units l'han confirmat. El viceministre d'Exteriors iranià, Kazem Garibadi, ha insistit que el fet d'haver arribat a un acord no vol dir que confiïn en l'enemic, referint-se al país nord-americà. Així mateix, el primer ministre Masoud Pezeshkian assegura que la Guàrdia Revolucionària, la milícia Basij i el govern de Teheran acataran la decisió del líder suprem. Per la seva banda, en un missatge a la xarxa Truth Social, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que autoritza l'obertura sense peatges de l'estret d'Hormuz i ha assegurat que el petroli tornarà a fluir per 2 extrems de la regió i pel món. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha fet aquestes declaracions a la cadena Fox. If Iran delivers on their promise, and so there's an approach here where we verify. Diu que si els iranians compleixen amb l'acord, es transformarà l'Orient Mitjà durant els pròxims 50 anys i s'acabarà amb la guerra. En aquesta mateixa entrevista telefònica ha tornat a afirmar que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear.
Recordem que el pacte arriba hores després que Israel hagi atacat el bastió de la milícia xií Hezbollah a la capital del Líban, a Beirut, cosa que ha estat a punt de frustrar aquest acord. Tel Aviv, per cert, encara no s'ha pronunciat. Es tracta d'un conflicte amb un impacte important en l'economia global i l'anunci ja se nota en el preu del petroli.
De fet, el preu del barril de Brent ha caigut més d'un 4% i se situa en els $83. També es noten les borses asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, ha crescut prop d'un 5,5% i està a prop d'arribar a la barrera dels 70.000 punts. També les principals borses de la Xina continental, Hong Kong i Taiwan, han obert en pujades de fins al 2,5%.
També té efectes directes en l'ordre internacional i ja ha hagut reaccions en aquest acord.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha felicitat els Estats Units i l'Iran. A més, ha apuntat que és una passa fonamental cap a la resolució pacífica del conflicte. També s'ha pronunciat el ministre d'Exteriors, José Luis Álvarez. En el seu perfil d'X, ha agraït els esforços dels mediadors i ha afirmat que la navegació lliure i segura per Hormuz és essencial. Així mateix, l'espanyol ha destacat que el diàleg i la negociació poden resoldre els temes pendents.
L'anunci d'aquest acord arriba poques hores abans que comenci el G7 a França, una cimera que estarà marcada pels conflictes internacionals i per aquesta entesa. Alemanya, França, el Regne Unit i Itàlia han fet un comunicat conjunt en què s'obrin a aixecar sancions a l'Iran.
Es tracta d'una trobada en què està previst que intervengui Trump i que ja ha creat controvèrsia al si del país que l'acull. Ahir unes 25.000 persones es van manifestar contra la cimera i 500 han estat identificades per protagonitzar aldarulls com atacs a les seus financeres. Els agents antidisturbis van carregar contra ells amb gas lacrimogen i un camió amb canó d'aigua.
Continuaran pendents de les conseqüències econòmiques les reaccions que hi hagi a l'anunci de l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà, en un dia en què també vos parlam d'unes altres conseqüències, les que provoca la calor als centres escolars. El pla de climatització a les escoles i als instituts públics de les Illes avança i a partir de l'inici del curs que ve es preveu que s'instal·lin tendals per proporcionar espais d'ombra als patis. En aquests moments es prepara una licitació d'una estructura estàndard que es pugui instal·lar de manera ràpida i àgil als diferents centres. La Conselleria d'Educació, però, admet que les millores en la climatització de l'interior de les aules, que són les més sol·licitades, són més lentes perquè s'han d'adaptar a cada edifici i s'han de fer fora del període lectiu. Les associacions de famílies creuen que les reformes haurien de ser més àgils.
Les queixes de les famílies i els docents es concentren sobretot a l'inici i ara, al final de curs, que és quan fa més calor. El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, explica que amb la part amb què més s'avança és amb la instal·lació de zones d'ombra als patis. Unes intervencions que es podran anar fent durant el mateix període lectiu del curs vinent.
Tenim moltes peticions de sombres en el pati. Nosaltres intentem trobar una estructura estàndard que puguem anar implantant en els centres com ho van demanant, per així treure una licitació a molts de centres on aquesta mateixa estructura se pugui anar instal·lant i donar així resposta arribant a més centres.
Sí que quedarà pendent una assignatura més a llarg termini, que és la climatització a dins de les aules, que Sunyer explica que és més lenta perquè requereix d'obres més importants que no es poden fer en període lectiu.
Què és el que millora més? Està clar. La climatització en si, no? S'aire fred o s'aire calent. Quin problema hi ha? Que aquestes actuacions requereixen en molt de casos pues, una reforma d'instal·lacions i que, a més, no se poden executar en període lectiu. Per què? Perquè afecten a zones comunes, passadissos, aules...
Recorda que en total hi ha prop de 400 centres i que no es poden fer totes aquestes reformes de cop. En qualsevol cas, es començarà per aquells en què ja hi ha projectes de reforma i ampliació en marxa. Hi ha també una tercera línia, que és a mitjà termini, amb intervencions que no requereixen d'obres tan importants. S'ha licitat la redacció de 13 projectes que consistiran en la instal·lació d'aïllaments exteriors i el canvi de fusteria.
El govern assegura que les actuacions es fan de manera ordenada, encomanar la Fundació Universitat Empresa de la UIB, un estudi de 20 centres representatius de les diferents tipologies d'escoles i d'instituts que hi ha a les illes, per després extrapolar-lo a la resta.
El resultat va ser que l'adequació climàtica d'aquesta vintena de centres tindria un cost de 23 milions d'euros. El director de la FAP a Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, diu que s'hauria d'apostar per reformes més ràpides que arribin a tots els centres i diu que en alguns casos han hagut de ser les mateixes famílies les que han comprat ventiladors.
Pensant que s'han d'aplicar mesures més immediates, més urgents, a la majoria de centres i no fer grans intervencions a un parell de centres. Que això no és en absolut eficient. Està clar que aquests centres tindran una utilització molt millor, però mentrestant la resta estan sofrint temperatures, com us deien, de 30 graus a primera hora del matí.
I encara en clau educativa, avui hi ha la segona reunió negociadora de l'acord autonòmic de l'ensenyament concertat a les Balears. Els diferents sindicats presents no comparteixen l'estratègia, ni hi ha que volen prioritzar un acord de l'educació infantil de 0 a 3 anys, que fa temps que està en peu de guerra, i d'altres prefereixen negociar totes les etapes educatives juntes.
Per Pepa Ramis, representant de Comissions, i per Sandra Serra de l'Estell, allò més urgent seria arribar a una solució específica per a tot el sector 0 a 3 anys amb un nou conveni en lloc d'entrar a negociar tota l'escola concertada amb un acord autonòmic.
Pensar que en aquest moment no és una prioritat i que tampoc la negociació de la possible resolució del conflicte 03 a dins d'aquesta mesa no està legitimat, perquè aquesta mesa no representa l'àmbit 03.
Ja ho vàrem dir el primer dia, nosaltres ben bé que se faci un acord per aglutinar totes les millores que ja tenim a concertada a nivell autonòmic, perquè és vera que tenim millores que a la resta de l'Estat no les tenen, però en la qüestió de 03 aquesta particularitat.
Una interpretació que no comparteixen en absolut. Juan Carlos Lorenzo d'USO, que és el sindicat majoritari a la mesa de l'ensenyament concertat, i Toni Sacarés del FESIE.
Ellos dicen que no tenemos representatividad, pero no es verdad. Ya que la administración plantea una financiación para equiparar al profesorado de 03 con el profesorado del convenio concertado, pues nosotros, como siendo el sindicato mayoritario, hemos promovido esta mesa de negociación.
Si fan el millor 03, el 03 de dins centres integrats, que se diuen, queda de fora. Per tant, els treballadors que són de 03, però que estan en centres integrats, quedarien de fora.
En aquesta segona sessió s'ha convidat a participar també les patronals de l'ensenyament infantil de Menorca i les d'educació especial concertada, UNAC i FOCUA, que no van estar presents a la primera.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són ara les 7:15 del matí i avui ens fa un ressò d'una investigació de la UIB sobre la píndola postcoital. Confirma que gairebé la meitat del consum prové de les turistes que visiten les Balears en edat fèrtil. A més, es dispara durant els mesos d'estiu i els punts geogràfics amb més visitants. Destaca sobretot l'increment de la compra d'aquest fàrmac contra l'embaràs a les apotecaries de la platja de Palma i a nuclis turístics de Calvià a Mallorca. Crida l'atenció que 4 de cada 10 dones han pres la píndola de l'endemà i que moltes tenen els 30 anys fets en parella estable.
El que també es constata és que d'ençà que la píndola de l'endemà no requereix receptes a dies de dispensació lliure a les farmàcies, la tendència a l'alça dels darrers anys en el nombre d'avortaments voluntaris ha disminuït. L'investigador principal de la recerca és Andreu Sansó, catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de les Balears.
Això és el Serenal, la Sabadilla de Palma, i després, en menor mesura, Sabadilla de Cudi, i a la zona de Brinca, la millor, que la bona, Sillot, però no tant. Sobretot és a Sabadilla de Palma i especialment Serenal.
Els professionals sanitaris avisen que la manca d'educació afectivo-sexual fa que moltes dones no adoptin mètodes anticonceptius. Segons una enquesta que ens ha avançat la Comissió de Comares del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Balears, les adolescents no són les úniques que fan servir la píndola postcoital. Cristina Mas, comare d'atenció primària.
Les mujeres a partir de 30 anys i con pareja estable eren les que... A veces, pues, al tener una relación estable, pues usaban a lo mejor inadecuadamente el método anticonceptivo y eran de las que más lo usaban.
Des de l'any 2009, la píndola ja és de lliure dispensació a les farmàcies, és a dir, que no requereix recepta. També s'administra als centres de salut des d'aleshores. Contràriament al que es va advertir en un principi, això no ha fet disparar-ne excessivament el consum. Això contrasta amb la tendència a l'alça dels darrers anys en el nombre d'avortaments voluntaris que ha disminuït.
Se va liberalitzar, diríem, o se va... Afavorir el consum de postcoitals ha disminuït també la taxa d'avortaments.
Les darreres dades eleven a més de 3.300 les interrupcions voluntàries d'embaràs, 100 més respecte de l'any 2023. Ginecòlegs i comares insisteixen que la píndola de l'endemà mai ha de ser el mètode d'anticoncepció per defecte. A més, no protegeix de les infeccions de transmissió sexual.
La píndola es dispensa a les farmàcies que, de fet, ara estan introduint un sistema digital. Progressivament veurem que desapareixen els codis de barres que els apotecaris retallen de les capses per enviar llavors a l'administració.
Així és, la mesura simplificarà, per tant, els tràmits administratius, també facilitarà la feina dels professionals i reduirà de retruc les esperes dels usuaris. Així ho explica Maria Ferrat, que és vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics.
Ja no hauran de tallar escup o precinta i no hauran de fer totes les feines que anaven associades a la retallada de cupons. I així, d'aquesta manera, podrem tenir més temps per atendre els pacients a la farmàcia.
Una modificació que els pacients veuen amb bons ulls.
Per a més via. Sí. I no és tant rotllo de esperar que talli.
Estupendo. A mi me debo todo lo que sea para mejorar, bueno, porque de los papeles siempre es malo.
Un procés tan mateix que es durà a terme de manera esglaonada i quedarà condicionat al fet que les comunitats autònomes disposin dels sistemes d'informació necessaris per operar amb normalitat.
I els metges reprenen avui les reivindicacions en contra de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat fins divendres. Estan convocats a una nova setmana d'aturades. Això després d'uns dies crucials en què el comitè de vaga i el govern espanyol no han acostat posicions i en què també la majoria de les comunitats autònomes s'han oposat a la proposta de la ministra Mònica García. Els metges avisen que si les negociacions no avancen, faran vaga indefinida a partir de la tardor.
Els sindicats mèdics han convocat des de febrer una setmana de vaga cada mes. Recordem que els serveis mínims cobreixen l'atenció urgent i essencial i que tots els centres de salut continuen oberts, encara que amb activitat reduïda. Durant les anteriors convocatòries de vaga, les protestes han suposat l'ajornament de milers de cites mèdiques, proves diagnòstiques i operacions programades. En aquest moments, una delegació del sindicat Cimeval es desplaça cap a Madrid per participar en una manifestació davant el Ministeri de Sanitat. El seu president, Miguel Lázaro, interpel·la de manera directa Pedro Sánchez.
A la hora de parar esta huelga con todo el impacto asistencial que está teniendo en toda España, no mueven ficha, no hay un movimiento en el cual, bueno, pues, vuelvo a decirlo, quieran negociar realmente con nosotros, porque no ha habido esa respuesta por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y evidentemente es una situación muy negativa.
Lázaro reivindica un estatut marc propi de la professió mèdica.
Se necesita afrontar un problema estructural en la sanidad pública, que es la falta de especialistas, y la única forma de conseguirlo es lograr que haya un estatuto propio, que reconozca la singularidad del médico, que no le siga maltratando desde el punto de vista laboral, que es lo que está haciendo.
Aquesta setmana no només són els metges que fan vaga perquè els treballadors del GSAIP, empresa pública de transport sanitari de l'IBE Salut, han convocat aturades a partir de demà. Reclamen millores com el cobrament de dietes i la redacció d'una relació de llocs de treball.
I un home de 79 anys ha estat ingressat a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident de trànsit a la carretera M15 que uneix Es Mercadal amb Fornells a Menorca.
El cotxe en què circulava va trabucar en xocar contra un mur. Els fets van passar ahir devers les 3:30 de l'hora baixa. El vehicle estava molt deformat i per aquest motiu la policia local i els bombers participaren en l'extracció de l'home que presentava politraumatismes.
I la policia ha detengut i ha entregat al jutge de Ciutadella a un turista denunciat per la seva parella per agressió i per haver provat d'endur-se sense permís la filla menor d'edat de tots dos de l'apartament on passaven uns dies.
El denunciat va ser localitzat per la policia a l'aeroport a punt d'embarcar en un vol amb destinació fora d'Espanya. Els agents destaquen la ràpida coordinació que hi va haver entre les comissaries policials de Ciutadella i Maó després de la denúncia de la dona. El detingut també s'havia enduit de l'establiment de vacacions on estaven tot l'equipatge i els doblers. El 972-89-89 és el número de denúncia de violència masclista de l'IBE Dona. També hi ha el 016 estatal. Tots dos funcionen les 24 hores i estan atesos per professionals.
I el Partit Popular presenta avui al ple del Consell una moció per instar el Ministeri de Justícia que cobreixi de manera urgent i definitiva la plaça de psicòleg forense adscrita als jutjats de Menorca. Els populars asseguren que la manca d'aquest professional ocasiona retards importants en la tramitació de procediments judicials. Joan Pons és portaveu del grup popular.
Si aquests casos judicials es dilaten amb els temps, les conseqüències emocionals que pateixen els menorquins que viuen en aquestes situacions també s'allarguen amb els temps. I per tant, feim aquesta proposta en el ple de dilluns del Consell Insular per instar el govern d'Espanya a que cobresqui de manera prioritària aquesta plaça.
I Adrián Salazar prendrà possessió avui del càrrec de nou fiscal superior de les Balears, el fins ara tinent fiscal de la comunitat, a substituir Julio Cano de manera interina des que el mes de gener passat va prendre possessió com a nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
L'acte serà a partir de les 12:30 d'aquest migdia al Palau de Justícia i assistiran el fiscal general de l'Estat, Teresa Paramato, també la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Parlament, Gabriel Lesen.
Són ara les 7:23.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Conselleria de la Mà acumula arreu de les illes més de 1.300 expedients de concessions i autoritzacions a domini públic marítim o terrestre pendents de tramitar. En molts casos es tracta de negocis que estan a vorera de mà, els quals els caduca el permís i que ara en plena temporada turística no poden continuar exercint la seva activitat. El govern atribueix aquest retard a les condicions amb què Madrid els transferia aquesta competència l'any 2023.
Recordem que una concessió pot durar fins a 75 anys per instal·lacions fixes, com ara un bar fet d'obra, un club nàutic o fins i tot una piscina feta damunt les roques. N'hi ha exemples arreu del litoral balear. Una autorització, en canvi, és per a usos temporals per un termini màxim de 4 anys. Poden ser les cadires i les taules de la terrassa d'un bar o un quiosc de venda de tiquets d'una barca turística. La tramitació d'autoritzacions és fluida. De fet, el 2025 s'han tramitat al voltant de 900 autoritzacions. Ara n'hi ha més de 400 per resoldre.
Un bloqueig especialment notable que el trobam al port de Pollença. Allà hi ha autoritzacions de muntar els mollets que justament no s'han renovat, coincidint amb la transferència de les competències de costes al govern ara fa 3 anys. Això ha alterat l'activitat i la fesonomia dels negocis que ocupaven terrasses i mollets guanyats a la mà.
Tot perquè ja fa 10 dies, per exemple, que Costes no permet a l'hotel Illa d'Or posar-hi taules i tampoc cadires per un error a la tramitació de l'ocupació. La direcció de l'establiment parla, en tot cas, d'una situació temporal. Xifren en un 40% la davallada en la facturació que ha pogut corregir parcialment amb els guanys d'aquest bar. Al Capri, uns metres abans, tampoc no poden estendre damunt el mollet les 56 cadires que els autoritzaven. Ángel Moreno és el responsable de l'establiment.
No teníem opcions de que se pugui reobrir un mollet. Així és que les raons tampoc són molt, molt clares. Així és que no sabem què passarà enguany.
L'Ajuntament frena l'esbocament dels mollets ara fa 3 anys, incloent-los al catàleg de patrimoni. Fora micròfon es limiten a portar que estan treballant per donar resposta als negocis. Mentrestant, la situació és compartida per altres establiments, com per exemple l'hotel Sis Pins, sense terrassa des de fa 3 anys, o per exemple també el Cappuccino, que ha prescindit de 7 treballadors. Sigui com sigui, la realitat és que l'ordenació del domini públic marítim o terrestre està en revisió i a la vegada falten funcionaris al Departament de Costes. Segons l'advocat Carles Tarancón, tots dos factors podrien explicar el bloqueig.
Pues tenim un marc legislatiu molt poc sòlid, una dotació molt poc sòlida, un funcionariat pues, que bueno, no acaba d'estar en una situació còmoda. Per tant, per tots es complica treure qualsevol projecte.
També explica que tant a escala estatal com també l'autonòmica es tramiten normes noves per redefinir les regles del joc justament per ocupar la primera línia.
I bona part de les concessions que la Conselleria de la Mà té pendents de resoldre des que va rebre les competències de l'Estat són a les Pitiuses més de 400 i més de la meitat a Sant Josep. Alberto Ferrer.
A Eivissa hi ha 64 concessions autoritzades i 11 més a Formentera. En aquestes s'inclouen les heretades de l'antiga demarcació de Costes, que en tenia al calaix unes altres 405 pendents de resoldre quan es va fer el traspàs al govern i encara es tramiten. 15 són de Formentera, però el gruix, 390, afecten les costes d'Eivissa. Només a Sant Josep se'n concentren 224 sol·licituds, que en la majoria dels casos són escars, com les casetes varador típiques del litoral eivissenc, però que amb la llei de costes tenen un futur complicat. Amb aquestes peticions es cercava evitar que s'ordenés la seva demolició. A Santa Eulària hi ha 91 concessions pendents, mentre que a Sant Joan de Labritja n'hi ha 48. Al municipi de Vila es tramiten 16 expedients i una pròrroga, i a Sant Antoni de Portmany 11 més. La lentitud amb què l'Estat resolia aquestes concessions ha generat situacions com la dels quiosquers de Calallonga, on l'Ajuntament en va demanar la renovació dins el termini, però més de 20 anys després s'ha trobat amb l'ordre de demolició per part de Costes. Des del traspàs al govern s'han demanat unes altres 27 concessions a l'illa d'Eivissa, la majoria l'any passat, i dues a Formentera.
I són ara les 7:28, fem un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui les fotografies, Toni, són per a la cultura, però també es parla molt i de política.
És així, i de les conseqüències també de les polítiques, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, Última Hora i Diario de Mallorca, dèiem amb això de la cultura, obren amb el concert de David Guetta, fotografies interessants a les portades, a tots dos. Va ser el Mallorca Live, per cert, en parlarem més endavant. El primer dels dos, en tot cas, Última Hora, el titular parla d'una enquesta pròpia que diu que el Partit Socialista no retén els votants, que el Partit Popular frega la majoria absoluta gràcies als vots que perd el PI. I Diario de Mallorca, en canvi, dèiem conseqüències de les polítiques que es duen a terme, expliquen que actualment es paguen més de 80.000 euros a la setmana per llogar cases de luxe a Mallorca. Dels digitals, precisament, Ara Balears diu que no es posen límits a una terra que està al límit. Un joc de paraules que fa per expressar el que explica després a un article d'opinió, que és el que obre el diari digital. Mallorca Diario, per la seva banda, obre amb una entrevista a un director d'una d'aquestes noves universitats que s'han posat en marxa darrerament. OK Baleares, per la seva banda, habitualment amb ells, treu un vídeo d'un turista sense camiseta o d'un grup de turistes sense camisetes plens de llet per damunt, molestant els estrangers. Aquest és el vídeo de portada d'OK Baleares. També fa una entrevista a Eduardo Luna, advocat de l'acusació contra Balti Picornell, que aquesta acusació és del diputat de Vox, Jorge Campos. I si anem a les pitiuses, el periódico treu la mateixa enquesta que última hora. El diari, per la seva banda, diu que de 8 hoteleres pitiuses, les més potents, factura més de 800 milions d'euros l'any, i tanca el Menorca, que diu que Aena recupera l'idea de fer una carretera a Aeroport Sant Lluís.
Són ara les 7:30, resumim els principals titulars. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord de pau provisional per posar fi a la guerra que suposa reobrir l'estret d'Hormuz.
But if the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
Un acord que, segons deia el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a la cadena Fox, transformarà l'Orient Mitjà els pròxims 50 anys. L'entesa s'assignarà aquest divendres en una cerimònia oficial a Suïssa.
En aquell moment sabrem els detalls del pacte confirmat per les dues parts, Washington i Teheran. Ara s'obre un període de 2 mesos perquè les parts implicades pactin el final de les sancions. També hauran d'abordar la qüestió nuclear, com es reconstruirà el país persa i de quina manera se supervisarà que es compleixi amb allò que s'acordi.
I aquí, a les Illes, avança el pla de climatització a les escoles i als instituts públics a partir del curs que ve. Es preveu que s'instal·lin tendals per proporcionar espais d'ombra als patis.
El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, admet que les millores en la climatització de l'interior de les aules, que són les més exigides, són més lentes perquè s'han d'adaptar a cada edifici i es fan fora del període lectiu. Miquel Àngel Guerrero, director de FAPA Mallorca, creu que les reformes haurien de ser més àgils.
Quin problema hi ha? Que aquestes actuacions requereixen en molt de casos pues, una reforma d'instal·lacions i que, a més, no se poden executar en període lectiu. Per què? Perquè afecten a zones comunes, passadissos, aules...
Pensem que s'han d'aplicar mesures més immediates, més urgents, a la majoria de centres i no fer grans intervencions a un parell de centres.
D'aquí uns minuts serem en directe a un institut públic.
I els metges reprenen avui la vaga en contra de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat.
Fins divendres estan convocats a una nova setmana d'aturades. Això després d'uns dies en què el comitè de vaga i el govern espanyol no han acostat posicions. Els metges avisen, però, que si les negociacions no avancen, faran vaga indefinida a partir de la tardor.
I una investigació de la UIB sobre la píndola postcoital confirma que gairebé la meitat del consum prové de les turistes que visiten les Balears en edat fèrtil.
I es dispara durant els mesos d'estiu i els punts geogràfics amb més visitants. Destaca sobretot l'increment de la compra d'aquest fàrmac contra l'embaràs a les apotecaries de la platja de Palma i els nuclis turístics de Calvià.
I David Guetta tanca el Mallorca Life Occident, que enguany ha reunit 70.000 persones en 3 dies.
I amb una jornada de cloenda i diumenge que va estar dedicada íntegrament a la música electrònica i va penjar el cartell de complet. Les entrades al festival també es van exaurir dissabte, cosa que confirma el creixement d'un esdeveniment que s'ha consolidat com una de les grans cites musicals de les Illes Balears.
I un altre punt de les Illes, a Menorca, les festes de Sant Joan de Ciutadella ja s'atraquen. Ahir es va viure un dels moments previs més especials, la primera rentada del BEP.
El lloc de Son Usina va reunir prop de 500 persones entre amics i familiars del caixer Pagès de Migjorn. Es van rentar, aixugar i esclarir 2 vents. L'home d'esbé d'enguany és José Capó i el caixer Pagès des Migjorn és Miquel Torres.
És un orgull de ser l'home d'esbé, perquè és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió, i enguany que tens l'oportunitat, que la germana i el cunyà m'han donat aquesta oportunitat, disfruta-ho al màxim.
Ens rentarem tots dos i veurem un poc de demà o sol quan t'aixugui, veurem abans la llana, com queda d'estofar, com queda bé. Bueno, després decidirem.
I pel que fa al temps, Pedro Roger, bon dia. Com començam la setmana?
Bon dia, hem començat la setmana amb un cel variable, molt de sol al nord, mentre que al sud han predominat els núvols. Fins i tot al llarg de les primeres hores del dia hem arribat a tenir qualque ruixat. Per exemple, en el Cap de Barberia, Formentera, hem arribat a registrar uns 11 litres per metre quadrat. Ara mateix aquestes precipitacions afecten sobre el mar i esperant que a partir del migdia es comencin a obrir moltes més clarianes arreu del territori. D'altra banda, el vent bufa molt fluix i les condicions marítimes són molt tranquil·les a totes les illes. Tindran qualque redol de maró al sud del territori, però més enllà d'això, molta calma a la mà. I d'altra banda, quant a la temperatura, notarem una petita refrescada, sobretot entre el sud-oest de Mallorca i també cap a les Pitiuses, esperant que avui els valors més elevats girin aproximadament entre els 28 i els 32 graus. Ara mateix tenim a Menorca 21 graus a Sant Lluís i 22 a Cala Morell. A Mallorca, 19 graus a Sant Llorenç, 20 a Sa Pobla i 22 a Galilea. I a les Pitiuses, 21 graus al Cap de Barberia i 22 a Santa Eulària.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 35 minuts de les 7. Escolta'm ara, la informació dels esports. Comença una setmana decisiva per conèixer el futur de Martín de Michelis. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca continua esperant que decidirà finalment el Leipzig en l'entrenador actual, Ole Werner. I és que Martín de Michelis, encara tècnic mallorquinista, tindria paraulada la seva sortida cap al club alemany de la Bundesliga. En qualsevol cas, el Mallorca remata la clàusula de rescissió per deixar partir de Michelis si finalment es confirma la seva sortida. El pròxim dia seran claus per saber qui dirigirà la banqueta vermella la temporada que ve, i ja han començat a sonar diversos noms per ocupar el càrrec de Demi. Càrrec de nou tècnic del Real Mallorca si Demi Xavi se'n va. I la selecció espanyola debutarà avui al Mundial contra Cap Verd Atlanta. L'actual campió d'Europa és una de les grans favorites al títol i afronta el primer pas d'un torneig en el qual tothom té moltes esperances dipositades. Sobre el paper, el duel és clarament favorable als espanyols. Espanya ocupa el segon lloc del rànquing FIFA, mentre que Cap Verd és la número 67 i debuta en una Copa del Món. Lluís de la Fuente té els 26 convocats a punt, Lamin Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz han superat les seves lesions, però el seleccionador no vol arriesgar i cap dels tres en principi podria sortir d'inici. Anem a veure finalment quin serà l'equip que traurà. L'altra incògnita és qui ocuparà la porteria avui a l'Anta. Això sí, de la Fuente no s'enfia del rival. Escolta'm.
Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos. Y esas, en la medida que lo hagamos así, estaremos más cerca de sacar adelante el partido, porque no va a ser fácil.
Aquesta matinada també, o abans de tot, hem d'escoltar també de la Fuente, que parla de la possible alineació que traurà en la jornada d'avui. Diu que no hi haurà pràcticament canvis.
Siempre te sorprende alguno con una actuación o un entrenamiento especial, pero al día de hoy, en este momento, sabiendo que están todos disponibles, la idea que tenía en un principio es la misma idea y vamos a seguir con ella.
Aquesta matinada el grup E, Costa d'Ivori 1, Equador 0, i el grup F, Suècia, Sintunísia 1, i ahir vespre, Països Baixos i Japó varen empatar a 2 gols. La penya esportiva Santa Eulàlia va treure ahir un valuós empat, un gol, al camp de l'Arena d'Armilla en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació. Un resultat que deixa la tornada ben oberta. Va ser un partit molt igualat i amb poques ocasions de gol. Sentim el tècnic de la penya esportiva, Ramiro González.
Levantar un 1-0 que apenas estaban acercándose con el ambiente, ellos metidos, y dar ese paso adelante. Orgullosísimo de los jugadores porque es lo que digo, estamos preparados. Ya desde aquí animo a que ojalá tengamos el ambiente que han tenido ellos aquí, porque eso impulsa mucho, ¿no?
El partit de tornada disputarà aquest pròxim cap de setmana. Més cores, la penya esportiva Sant Jordi i la Unió Esportiva Arenal tornen a la tercera federació. Pitiuros aconsegueixen l'ascens després de guanyar per 2-0 a la pròrroga contra el Porto. Els de Marratxí havien guanyat per 1-0 el duel d'anada. D'altra banda, l'Arenal s'imposà per 1-4 al Sant Jordi i puja també tercera. Gran remuntada del conjunt que entrena Andrés Troya perquè l'anada l'Arenal va perdre per 0-2. I segona medalla europea per a Maria Àngels Moreno. La pollencina i la seva companya Victoria Yarchevska van sumar ahir el bronze al C2 500 de l'europeu, un dia després d'haver aconseguit la plata al C2 200. Va ser una prova diferent. La tripulació espanyola va sortir en força i es va situar ràpidament en primera posició, però a poc la canoa ucraïnesa les va avançar i ja en el tram final les hongareses també van superar-les per deixar-les en tercera posició. I Juana Camilion torna a triomfar al bàsquet 3x3. La mallorquina i les seves companyes han aixecat el Women's Series de Viena després d'imposar-se per 20-14 a Ulaanbaatar a la final. Camilion ha estat la gran protagonista del torneig en 6 rebots, 5 destacades i 3 assistències clau en la final. Una actuació que li ha valgut el premi de MVP del torneig. Destacada també la participació de Blanca Millán, nou fitxatge de l'Azul Marino, que ha acabat la final en 7 punts. El combinat espanyol es redimeix així de la final de l'any passat quan va caure davant el Països Baixos. I Nil Riudavé s'ha penjat la medalla de plata al Campionat d'Europa de triatló paralímpic disputat a Tarragona. L'esportista maonès ha quedat per darrere del francès Alexis Anquinquant, el gran dominador de la categoria PTS4, i ha entrat segon a meta a 1 minut i 36 segons del guanyador, després de completar 750 metres de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de cursa a peu. Escoltant Riudavé.
Aquesta medalla de plata, per això és una satisfacció enorme. És molt complicat es guanyar aquí amb l'Alexis Hankinquan, que demostra que té un nivell boníssim. La meva carrera ha estat de menys a més, no? He sortit a quart de Saigo, he anat remuntant en bici fins a segona posició i després, corrent, he pogut solventar aquesta segona posició i la veritat que és superbon resultat. Estic molt, molt satisfet.
L'atletisme menorquí també és notícia perquè el masculí de l'Esport Menorca s'ha proclamat subcampió de la Lliga de Primera Divisió i ha aconseguit l'ascens a la Divisió d'Honor, la màxima categoria de l'atletisme espanyol. La regularitat en tota la disciplina ha estat la clau d'un equip que s'ha mantingut en plaça sent pràcticament durant tota la jornada d'ahir. Motos. Paquita Ruiz ha acabat 11a la segona carrera del Gran Premi d'Emília-Romagna. La mallorquina, que sortia de la 15a posició de la graella, va recuperar llots a les darreres voltes. Ruiz manté la 8a posició del campionat general amb un punt d'avantatge sobre l'espanyola Ivonne Zerpa, a falta de dues cites. Escoltant Paquita Ruiz.
Fin de setmana complicat, van començar malament, una mala classificació. Ahir sí que van poder aconseguir una 6a posició. Van poder remuntar i em vaig sentir un poc més a la lluita, no? Un poc més competitiva, i és veritat que molt contenta. Avui ha estat més complicat, he tingut un problema en el canvi del motor, de la moto, i això ens ha impedit estar un poc més a la lluita d'un poc més cap endavant.
I acabam els esports en trot. Naida Font, de la quadra Morro Calvo, s'imposa el Gran Premi de Manacor. El favorit no dona opcions als seus rivals i torna a guanyar un Gran Premi, com ja va fer fa un dies a Palma.
Gràcies, Toni. Són ara les 7:42. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara anem en directe fins a Andratx. Ho comentàvem a l'inici de l'informatiu. La calor a les aules obliga a l'administració a elaborar un pla de climatització a les escoles i als instituts, però les inversions arriben en comptagotes a causa de l'elevat volum de centres i alguns equips docents i associacions de mares i pares han decidit fer ells mateixos inversions perquè la situació sigui més suportable. A una setmana d'acabar el curs i amb temperatures ja ben elevades, ens han desplaçat avui fins a l'Institut Baltasar Porcel, Andratx. Allà, Neus Pericàs. Neus, bon dia. Com duen els docents i els alumnes la calor en aquest institut?
Bon dia, sí, som aquí a l'Institut Baltasar Porcel, on la calor ha obligat el centre i a la MIPA a comprar 50 ventiladors per posar dins les aules. Se n'han instal·lat dos a cada una despesa de la que no se'n comptava. La situació és preocupant perquè durant els mesos de calor la temperatura dins les aules oscil·la entre els 32 i els 35 graus, unes temperatures que, sens dubte, dificulten la concentració i l'aprenentatge i posen en risc la salut. Per parlar de la situació, estem aquí amb Sònia Roldán, presidenta de la MIPA. Sònia, bon dia. De quant ha estat la despesa i qui se n'ha fet càrrec?
Pues la despesa ha sido de unos 2.000 euros, 50 ventiladores, y lo ha asumido la Asociación de Padres y Madres del centro.
¿Y com neix la necessitat de fer aquesta inversió?
Bueno, cada año solemos reunirnos con la dirección del centro y lo que hacemos es invertir en necesidades, y este año pues una de las necesidades era poder invertir en un poco más de ventilación para que los niños en el tiempo de verano puedan estar un poquito mejor.
I la calor és un problema tant a l'inici com al final del curs degut a aquestes altes temperatures, i entenem que els centres estan demanant ja a la conselleria prendre alguna mesura. La conselleria, en aquest centre en específic, ja n'ha pres alguna?
De momento no. En años anteriores sí que ha habido un poco, pero el problema de instalaciones y potencia es lo que hay más problemática, pero bueno, intentamos que lo puedan hacer poco a poco.
I no sé, vostè com a presidenta de la MIPA també està en representació dels alumnes, com ho estan visquent ells dins les aules?
Bien, o sea, de momento no hemos tenido ni incidencias ni ningún tipo de problema, pero bueno, creemos que sí que es necesario que se plantee la consellería que se pongan aires acondicionados, que será mejor que unos ventiladores, pero bueno.
Molt bé, Ida, moltes gràcies, Sònia. Ja ho heu sentit, després de prop de 2.000 euros a càrrec de les famílies per intentar revertir aquesta incomoditat dins les aules.
Gràcies, Neus. Avui en directe des de l'Institut Baltasar Porcel a Andratx. Són ara les 7:46, canviant d'assumpte. L'Ajuntament de Ciutadella recorrerà contra l'ordre judicial que ordena restituir immediatament els cotxes a la plaça d'Esborna. El consistori vol exaurir les vies judicials per defensar la conversió en zona per a vianants de l'espai amb un recurs de reposició.
També preparen un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. L'Ajuntament subratlla que acatarà les resolucions judicials. Va ser el maig quan es va decretar la suspensió cautelar de la mesura a partir de la petició de la defensa dels empresaris de la zona, que varen al·legar perjudicis econòmics greus pel veto municipal a la circulació de vehicles per Born.
Mentrestant, un altre ajuntament, el de Cap de Pere, Mallorca, estudia prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatge d'estudis a Cala Rajada per a joves menors d'edat de la península.
Aquest cap de setmana ha ordenat un establiment hoteler que els allotjava que retirés dues lones publicitàries d'aquest viatge que es considera que inciten el turisme d'accessos. Núria Cavalleria, batllessa de Cap de Pere.
I vàrem requerir a l'hotel quan vàrem veure que havien penjat dues pancartes, una que posava lo que pasa a Mallorca se queda en Mallorca i una altra en Mallorca te lo comes todo. Vàrem requerir a l'hotel que llevassin aquestes pancartes, a més denunciant-la en el canal d'Ibedona.
Això se suma al malestar de Cap de Pere per les conseqüències d'un cap de setmana de festa amb música, alcohol i desperfectes a la platja de Calagüia, dins el Parc Natural de Llevant, per part de centenars de turistes alemanys de viatges organitzats. La batllessa Gavellina ha convocat per al 25 de juny una taula municipal per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos.
Tots sols com a ajuntament no podem erradicar aquest tema. Ha de ser una col·laboració d'hotelers, d'oci nocturn, de policia, de guàrdia civil. Tots anirem cap a la mateixa direcció i puguem definir quina Cala Rajada o quina Cap de Pere volem per d'aquí 10 anys.
Davant el control del turisme d'accessos, la màxima responsable política de Cap de Pere, Núria Cavalleria, exposa que la policia municipal gavellina està 10 efectius per davall el nombre que seria desitjable per la fuita d'agents i baixes temporals.
Per això reclama més ajuda de la Guàrdia Civil, que presta servei a la comarca des del quarter d'Artà amb un volum de recursos, diuen, igualment escassos. Per això s'han encaixat públicament contra la delegació de govern.
Rubén Castro, secretari general de la delegació, es defensa de la crítica dient que no consta cap petició per escrit de col·laboració per part de les autoritats locals i al·ludeix la conflictivitat laboral entre policia i ajuntament.
La alcaldesa hace referencia a un control de determinadas normas cívicas, ordenanzas municipales, que son competencia propia de la policía local y que evidentemente cuentan con el auxilio de la Guardia Civil, pero que lo que debe hacer en este caso la alcaldesa del Ayuntamiento de Cap de Pere es sentarse a negociar y a mejorar las condiciones de su policía local para incrementar los efectivos en su municipio.
De fet, Cap de Pere està negociant un conveni col·lectiu de la policia, explica la batllessa, i mira de reforçar la plantilla en la convocatòria express, diu, d'una borsa laboral.
I alguns formenters denuncien que els perjudica un canvi de criteri amb la limitació de vehicles a l'illa veïna Eivissa. Aquesta temporada es limiten a una setmana les autoritzacions per als vehicles de la Pitiusa del Sud. Els més perjudicats són residents de Formentera que es desplacen cada dia a Eivissa per fer feina. Regina Mayans.
El web Eivissa Circular només permet als formenters sol·licitar l'autorització per als seus vehicles durant una setmana. La regulació impossibilita allargar aquest període, un fet que pateixen especialment les persones que resideixen a Formentera i que treballen a Eivissa, com és el cas d'Anna Jéssica.
Jo estic fent feina a Eivissa, concretament a Sant Antoni, i tinc el meu cotxe a Eivissa, clar. Què passa? Que això amb Eivissa Circula, el que podem fer nosaltres, els residents de Formentera, és posar una setmana, és a dir, de dilluns a diumenge. Què passa? Que llavors quan ho vas a demanar passar altra setmana ja no te deixa, perquè no pots fer dues setmanes consecutives.
Setmanalment ha de demanar el permís, tot deixant alguns dies al mig, una situació que l'any passat, any d'estrena d'aquesta regulació, no ocorria.
L'any passat no teníem aquest problema perquè hi havia una pestanya per treballadors.
I que tampoc afecta els residents a la resta d'illes, que estan exempts d'aquesta regulació. Com na Jéssica i altres casos.
He parlat amb més gent. De fet, una persona que treballa a Eivissa té aquest problema. Llavors, l'altre dia també vaig estar amb una persona que ha pagat perquè el seu fill estudia a Eivissa. Entonces, no és l'únic cas que m'he trobat.
Ja ho han comunicat al Consell d'Eivissa sense que avui dia hagin obtingut resposta.
I Menorca es posiciona en el mapa del turisme d'avionetes de luxe. La pista de l'Aeroclub de Menorca ha acollit durant 4 dies 22 avionetes de diferents països del món per un esdeveniment d'una empresa multinacional. També reben turisme nacional aquests dies. Blai Barber.
Pedro Molés és pilot d'una aeronau ultralleugera. Va sortir de l'aeròdrom de la Llosa, de Castelló, ha passat per Mallorca i ha aterrat a la pista del Reial Aeroclub de Maó, tot per fer un dia amb amics mallorquins a qui els agrada l'aviació i per anar tots junts a Menorca. El sentim.
M'ha agradat molt. El que passa és que, clar, al ser la primera volta que vinc, pues estava més pendent de seguir-los a ells.
L'Aeroclub de Menorca manté viva la seva activitat. Aquests dies també hi ha hagut 22 avionetes d'un esdeveniment que ha organitzat la companyia americana Piper amb aeronaus de 8 països diferents com Estònia, Turquia, Alemanya, Dinamarca o Suècia. Són avionetes molt cares d'alt poder adquisitiu. L'empresa internacional troba que la pista menorquina, propietat del Consell des de fa un any i comprada al Ministeri de Defensa, té molt potencial. Escoltem a Alba Walcott, gerent de comunicacions de Piper Aircraft.
Esta indústria de l'aviació, esto es como un tesoro escondido.
És la torre de control més antiga de Menorca. El manco el 1949 ja estava feta i els orígens de l'aeròdrom són a la Guerra Civil. A l'aeroclub li agradaria que fos un museu històric sobre aviació amb peces antigues i fotografies, a part d'un mirador amb una terrassa.
Set i 53 minuts, comença una setmana complicada per al Partit Socialista amb cites judicials de rellevància política. Avui és el torn de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. Passat demà, dimecres, arriba la declaració més esperada. José Luis Rodríguez Zapatero està citat com a investigat pel cas Plus Ultra.
Gómez ha d'acudir a l'audiència prèvia al possible judici amb jurat popular per 4 presumptes delictes de corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. També es decideix si es prenen mesures cautelars. El jutge Peinado també ha convocat la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés a una audiència preliminar abans d'enviar la causa a l'audiència provincial on s'ha de celebrar el judici.
Carmen Funes és la vicesecretària de Sanitat del Partit Popular.
Queremos recordarle al Partido Socialista que el problema no es el calendario judicial y que si no lo querían, lo que tenían que haber hecho es haber impedido que se hubiesen cometido supuestos delitos en la familia del presidente del gobierno, en el partido político del presidente del gobierno y dentro del propio gobierno.
També ha parlat Reyes Maroto, portavoz del Partit Socialista a Madrid.
Respeto a la justicia, defender la presunción de inocencia y dejemos trabajar a la justicia porque creo que es importante porque estamos al principio de procedimientos, estamos siguiendo también los procedimientos que tiene el Partido Popular, que no son pocos y creo que en eso se tienen que ocupar los jueces.
A l'espera de les declaracions en seu judicial, avui els principals partits polítics reuneixen les direccions. També avui dilluns el jutge manté la citació Elisa Moilà per presumptes calúmnies a Íñigo Errejón. Si no hi acudeix, la investigada podria ser detinguda.
La triu ha anunciat que no hi acudirà perquè treballa a Dubai. És la tercera vegada que el magistrat Arturo Zamarriego cita Moilà per presumptes calúmnies a l'exportaveu de Sumar. Va dir Errejón que va extorsionar a testimonis de la causa en la que s'investiga per suposada agressió sexual d'actriu. Ja es va decretar obertura de judici oral, tot i que el processament està recorregut a l'Audiència Provincial de Madrid.
I els suïssos han rebutjat en referèndum la iniciativa que pretenia limitar el creixement de la població del país amb restriccions a la immigració.
La proposta impulsada en solitari per un partit populista d'extrema dreta ha rebut gairebé el 55% dels vots en contra. Tota la resta dels partits polítics i la patronal d'empreses suïsses s'hi varen oposar. El motiu, la dependència de sectors clau com la sanitat o la construcció de mà d'obra estrangera i el risc per als acords comercials en la Unió Europea.
Són ara les 7:55 minuts. Anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Les festes de Sant Joan de Ciutadella ja s'atraquen. Ahir es va viure un dels moments previs més especials, la primera rentada del Beb, Blai Barber.
El lloc de Son Usina Ciutadella va reunir ahir capvespre prop de 500 persones entre amics i familiars del caixer pagès de Migjorn. Es van rentar, aixugar i esclarir dos bens i encara s'haurà de decidir quin acaba sortint. Sentim a Somo Desbè d'enguany, José Capó, i el caixer pagès de Migjorn, Miquel Torres.
És un orgull poder ser Somo Desbè, perquè és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió i enguany que tens l'oportunitat, que la germana i el cunyà m'han donat aquesta oportunitat, disfruta-ho al màxim.
Ens rentarem tots dos i veurem un poc demà o sol quan t'aixugui, veurem abans la llana, com queda d'estofar, com queda bé. Bueno, després decidirem.
La primera rentada d'Esbè és un moment de molta germanor i generositat. Tothom va poder fer un mos i beure un gin amb llimonada a Son Usina, escoltar amb la germana de Somo Desbè, Alina Capó, i la dona, na Núria Anglada.
Des que mos ho van dir, pues, ja mos van posar a preparar i a fer coses, i bueno, perquè estigués ben polit per avui.
L'hem aixugat i l'estem esclariguent i desemboat els nusos.
Encara es faran més rentades abans d'arribar al dia d'Esbè, un dels moments més especials per als ciutadellencs i ciutadellenques.
I David Guetta tanca el Mallorca Life Occident 2026, que ha reunit 70.000 assistents en tres jornades. El festival va posar diumenge el punt final a la seva novena edició amb una espectacular actuació en solitari de David Guetta, el DJ i productor francès considerat una de les grans figures mundials de la música electrònica. Va dur a Calvià el seu Monolith Show, un muntatge audiovisual de gran format integrat dins la seva gira internacional i va convertir el recinte del festival en una immensa pista de ball a l'aire lliure.
La jornada de Cloenda, dedicada íntegrament a la música electrònica, també va comptar les actuacions de Medusa, Miss Monique i Elkins. Els sentíem abans. El festival abaixa el taló després d'una edició marcada per l'èxit de públic, dèiem, segon soldau consecutiu amb un total de 70.000 assistents entre les tres jornades. Les entrades es varen exaurir tant dissabte com diumenge i es confirma, per tant, el creixement d'aquest esdeveniment que s'ha consolidat com una de les grans cites musicals de les Illes Balears. Pel que fa al perfil dels assistents, sobretot el diumenge, la jornada de David Guetta, l'organització destacava la marcada projecció internacional amb un 35% de públic procedent de l'estranger. Un 40%, això sí, eren residents a les illes i el 25% restant havia viatjat des de la península.
De Barcelona, llegamos el viernes, yo me tengo que ir hoy, pero mis amigos se quedan hasta mañana.
Y vivimos a Porto y, bueno, hem decidit venir a passar el cap de setmana aquí a Magaluf per assistir al Mallorca Live i tenir-ho a prop a tipus de venir caminant.
Y hacen los festivales aquí y para lo que venimos.
Y hemos quedado dos o tres días por aquí y muy bien, hem disfrutat.
Unes xifres que evidencien la capacitat d'aquest festival per atreure visitants, per reforçar el posicionament de Mallorca també com a destinació de grans esdeveniments musicals, i això vol dir també més feina als hotels abans d'entrar de ple a la temporada.
Tuvimos un poquito más de trabajo normal, mucha gente local y mucha gente de toda España que vino y se alojó en el hotel.
L'edició d'enguany també ha destacat per la diversitat d'estils musicals presents als 6 escenaris, des de l'indie, el pop, el rock, fins a la música urbana, el soul, el funk o l'electrònica, com dèiem aquest diumenge. Així com la presència també d'artistes emergents, de figures consolidades de l'escena nacional i internacional. I per damunt tot això, també una passa més en l'accessibilitat, a destacar amb barreres específiques, personal especialitzat i un escenari per descansar sensorialment de tant d'aldarull.
I també parlant del Mallorca Life Occident 2026, arribarem a les 8 del matí.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suárez.